Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio amb Josep Lluís Blázquez.
Sentim la música que produeix l'Orgue del Mar, a Zadar, Croàcia. 1.700 metres quadrats de passeig marítim que l'arquitecte Nicola Vasic va dissenyar amb una gegantina caixa de ressonància al subsol i un sistema de tubs de polietilè que xiulen segons els capricis oscil·lants de les onades del mar.
Una particular manera de conciliar la franja costanera amb la vida ciutadana que es confronta amb les rutines urbanístiques que es repeteixen una i altra vegada als fronts marítims i fluvials de les nostres ciutats. Urbanalització, un mot que barreja urbanisme i banalització, i serveix a Francesc Muñoz, doctor en Geografia Urbana i director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB, per explicar aquest procés de desenvolupament urbanístic serialitzat que acaba convertint la relació de la ciutat amb el mar en un espai altament previsible, dotat d'uns recursos lúdics repetitius i estandarditzats, una activitat logística i mercantil de grans esplanades per l'emmagatzematge de contenidors i la supressió dels trets distintius provinents dels usos tradicionals o les arquitectures pròpies de cada territori.
La urbanització es refereix a un tipus d'urbanisme que es mostra d'una mateixa manera similar i repetida arreu, a ciutats encara que siguin molt diferents. És un tipus d'urbanisme que podria anomenar-se també com fruit d'un copy-paste urbà. Això ens ho trobem a cada vegada més ciutats, en carrers comercials, on trobem doncs, les mateixes botigues de roba i de telefonia mòbil, ens ho trobem al paisatge al voltant dels aeroports low-cost, ens ho trobem als districtes industrials de primera generació que han estat transformats en districtes tecnològics, en territoris afectats pel turisme, i d'una manera molt clara i especial i evident ens ho trobem també als fronts marítims i fluvials. En aquests waterfronts, en aquests llocs de frontera entre la ciutat i l'aigua, des del moment que van anar quedant com espais vacants des a partir dels anys 80 del segle XX, són espais que s'han transformat d'una manera bastant comuna a una gran majoria de ciutats, sobretot en el cas d'Europa. I aquest espai del copy-paste, aquest urbanisme de la urbanització, ens mostra doncs, un mateix tipus d'espai públic, un mateix tipus de disseny dels programes urbanístics, la presència d'elements com molt repetits, com deia abans, però sobretot una mateixa experiència urbana. I per tant, doncs, aquesta idea d'una ciutat que es va repetint, aquesta idea d'una experiència urbana que se'ns ofereix de manera clònica, és una manera crítica de llegir els fronts marítims de les ciutats europees. En el cas dels fronts marítims tenim alguns elements que són com molt clars. Per exemple, la idea de que el front marítim esdevé una mena de bombolla urbana on tens el govern, el domini de les activitats de consum o d'entreteniment. Algun altre element seria la destrucció patrimonial que moltes vegades té lloc deixant només alguns bibelots, alguns souvenirs del passat, com poden ser les ximeneies o algunes grues del port que recorden, o aquells elements amb fotografies en blanc i negre que ens recorden doncs, com era el port abans. Tot ens porta un conreu de la nostàlgia, ens porta tota una sèrie d'imatges urbanes que són les que més encaixen en l'experiència que el turista espera trobar.
Francesc Muñoz és un dels comissaris, juntament amb Ivan Blasi i Anna Sala Giralt, de la Fundació Mies van der Rohe i en coordinació amb el col·lectiu Arquitectes per l'Arquitectura de l'exposició Arquitectures arran d'aigua al Museu Marítim de Barcelona fins al 12 de gener.
Una setantena de projectes seleccionats dels arxius del Premi Mies van der Rohe d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea que tenen en comú aquesta reformulació de la ciutat amb la seva façana marítima o fluvial, suports audiovisuals, maquetes i fotografies que ens mostren les particularitats dels reptes i programes urbanístics que han hagut d'afrontar.
Descobrim alguns dels més destacats en companyia d'Ivan Blasi.
Perspectiva.
L'Òpera i Ballet Nacional Noruec a Oslo, obra del despatx Snoeta, finalitzada l'any 2008 i guanyadora de l'edició 2009 del Premi Mies van der Rohe.
Edifici singular, icònic i de gran impacte visual que constitueix el primer capítol d'un procés de completa transformació urbanística de la zona i comporta el soterrament del trànsit pesat per sota del fiord.
Una zona industrial prèviament que ja veien que s'havia de recuperar per tal que hi hagués una connexió més directa entre la ciutat, amb una zona on a més hi havia totes les vies de tren, que encara segueixen existint, i després tota aquesta zona tancada de la zona portuària, però transformar-ho per construir-hi una barreja d'edificis de diferents usos que inclogués tant habitatge com oficines, com museus, alguns dels quals estan acabant-se ara mateix, però tot es va iniciar amb la construcció d'una peça que va tenir un impacte mundial, que va ser l'òpera i ballet de Snow Heta. Llavors, una de les coses més importants que té aquest edifici és que, a part d'oferir un programa que era necessari per a la ciutat d'Oslo i que, per tant, l'utilitza la gent de la ciutat, també construeix aquest espai públic a partir de la coberta que, des del punt més alt fins al punt més baix, al costat de l'aigua, permet que la gent, ja siguin la gent que temporalment va visitar la ciutat, però també aquells que van a escoltar un concert o van a veure algun espectacle, puguin abans o després aprofitar per veure el mar, veure la posta de sol i, per tant, aprofitar-ho com a espai públic.
No podia faltar un gran conegut de Barcelona, l'esplanada del Fòrum 2004 de Martínez La Peña Torres Arquitecte, obra guanyadora del MIES 2005.
Una intervenció que aporta solucions a una àmplia diversitat de necessitats, algunes de les quals, com el cas de l'Òpera i Ballet Nacional d'Oslo, encara són un work in progress.
La zona del Fòrum, el que realment va aportar de nou a la transformació del front marítim és l'entendre que hi ha una sèrie d'infraestructures de la ciutat que no cal cada vegada empènyer més enllà, que se'n vagin més lluny, sinó que es poden entendre que formen part de la ciutat i, per tant, que poden formar part de l'espai públic o d'una sèrie d'usos. Per tant, la construcció de tota aquesta gran esplanada amb la pèrgola fotovoltaica, en realitat el que està cobrint és una part de la depuradora i una sèrie d'usos que també tenen a veure amb la part lúdica de la Marina, i en aquest lloc, en aquest punt, es va a més millorar la qualitat de les aigües i de les platges que no existien en aquesta zona, que havia estat una de les zones més pol·lucionades, diguem-ne, de Barcelona, la desembocadora del Besòs, i per tant se'n va més enllà de la zona estrictament del Fòrum de 2004, i també s'amplia o s'ha d'entendre conjuntament amb la zona del Besòs i la transformació que va tenir, i cap a Sant Adrià i també cap a Badalona. A més, també es van construir no només aquests espais públics, sinó que també va permetre transformar o començar una transformació de la zona del barri de la Mina, connectada amb aquests nous programes, i també amb tota la zona de Palau de Congressos, d'hotels, d'habitatges per gent jove, i per tant desenvolupar i transformar una de les zones que encara quedaven i que encara, de fet, queden espais en aquesta zona per seguir transformant.
Sala de concerts i centre de conferències ARPA Reykjavik a Islàndia, obra del despatx danès Henning Larsen i Batterit Architects, en col·laboració amb l'artista Olafur Eliasson, Premi Mies van der Rohe l'any 2013.
Un altre edifici emblemàtic que aporta múltiples solucions programàtiques i, a més, ens parla de forma modèlica de com les dificultats degudament gestionades, en aquest cas la forta crisi econòmica d'aquells anys, constitueixen oportunitats úniques.
El que volia la ciutat abans de la crisi era tenir un gran equipament que pogués atraure tant la gent d'Europa, però també des d'Amèrica. Però també tenint en compte que l'edifici era per als ciutadans de Reykjavik també, per tant la major part dels esdeveniments que hi passen són pels ciutadans, i per tant aquest projecte sembla que va guanyar perquè era l'únic que obria la façana principal, tot i que en el concurs ja es demanava que hi haguessin quatre façanes principals, és a dir, que no hi hagués cap darrere, però en aquest cas era el projecte que s'obria més de cara a la ciutat. Els altres s'obrien cap a les grans vistes al mar, i que també va ser un d'aquests elements a partir dels quals va permetre anar enderrocant i transformant algunes parts militars i portuàries del voltant, que ja estava en ment des dels inicis del desenvolupament del projecte, per transformar-ho en espais d'habitatge i també d'oficines. Va tenir un punt molt crític, va ser, recordem que Reykjavik i Islàndia van tenir un crac econòmic molt important, i el que va ser molt interessant és que va ser la gent que, tot i tenir aquesta situació econòmica, va decidir, en referèndum, seguir amb el projecte i entenent la importància que tindria pel país. I ràpidament després, quan ja es van refer, realment van poder recuperar molt ràpidament tota la inversió feta.
El Port Vell de Marsella, obra coral encapçalada per Norman Foster, guanyadora de l'edició 2015 dels Premis.
Emblemàtica perquè havia de ser la bandera de Marsella com a capital europea de la cultura de l'any 2013 i també un clar exemple de com una transformació localitzada s'encomana i s'escampa, afectant de manera radical tot el seu entorn.
Tot i que la peça més coneguda segurament de tota la transformació de Marsella és la pèrgola de Norman Foster en el Port Vell de Marsella, juntament amb Michel Desvigne, que significa una participació d'arquitectes, de paisatgistes, amb arquitectes, alguns francesos i en aquest cas amb anglesos, és una de les peces de tota una transformació del litoral de Marsella. És a dir que, a més d'aquest espai que reflexa amb el sostre de miralls, el moviment i, per tant, tota aquesta nova activitat que fins aquell moment encara era molt pobra i que gràcies a la transformació obrint un espai públic pues, va augmentar moltíssim, també va permetre el desenvolupament d'altres projectes, no només d'espai públic, sinó de construccions de museus, per exemple, el de Rudy Ricciotti, i també la millora i transformació de reformes, vull dir, de façanes a primera línia de l'aigua. I, per tant, és un cas que podem, segons com, comparar amb el de Barcelona, de transformació d'un port industrial amb zona oberta a la ciutat per millorar una sèrie de situacions i d'espais públics, però al mateix temps amb aquest tema de tenir en compte de tema de gentrificació o de turistificació també. I, per tant, van a poc desenvolupant el projecte per al mateix temps mirar com poden tenir aquest espai per la gent de Marsella, però també per aquells visitants temporals.
París, Biblioteca Nacional de França, a la Llera del Sena, obra de Dominique Perrault, guanyadora del Premi Mies l'any 1996.
O de com, partint d'un edifici cultural, en aquest cas una biblioteca, no qualsevol biblioteca, sinó una de les més importants del món, sorgeix tot un barri de nova planta, amb els seus grups d'habitatges residencials, espais verds de gran qualitat i tots els serveis que calia esperar. La cirereta del mandat polític de François Mitterrand, de fet.
París té una llargada enorme de connexió de la ciutat amb l'aigua i, per tant, això vol dir que hi ha una connexió entre dues parts de ciutat, entre, diguem, la riba esquerra i la dreta. En aquest cas, després de molts projectes que van anar consolidant les zones més cèntriques, hi havia aquest espai, que també havia estat industrial, i que ja en l'època de Mitterrand es va començar a pensar com un bon lloc per desenvolupar grans projectes internacionals, d'abast internacional, com podria ser una exposició universal. No ho van aconseguir, tampoc els Jocs Olímpics, que també tenien plantejat, i, per tant, en un moment donat, el que decideixen és construir una gran infraestructura, que en aquest cas és una biblioteca pública, la més gran de França i una de les més grans del món, que serviria per començar a transformar tota la zona aquesta de la part est del riu Sena. I, per tant, també, a més de la construcció de la biblioteca i de tot l'espai públic que suposa, va haver-hi la construcció d'una nova estació de tren d'alta velocitat amb la resta del país i posteriorment també al voltant de l'estació de la biblioteca construcció de moltíssim habitatge, de manera que construcció d'un barri, construcció de ciutat i finalment una mica més posteriorment la construcció del pont Simone de Beauvoir que connecta un costat del riu amb l'altre i que esdevé no només un connector entre dos punts sinó un espai també públic de plaça on la gent a part de creuar-lo també s'hi està. I gràcies a la secció que es veuen a la maqueta, que es veu a les fotografies, hi ha espais més tranquils, més reservats, altres més de pas fluid de la gent, altres més amb ombra, altres més exposats al sol i, per tant, al final acaba ajuntant-se o connectant amb l'espai públic creat per la Biblioteca Nacional de França de Dominique Perrault.
El Museu Marítim Danès a Helsingør, a Dinamarca, obra del despatx Bjerg Ingels, finalista dels Premis Mies 2015.
5.000 metres quadrats d'obra soterrada que, entre molts dels seus objectius, assumia el repte d'alliberar i esponjar els usos al recinte del famós castell de Kronborg, altrament conegut com el castell d'Elsinor, el Hamlet de Shakespeare.
Copenhagen és una de les altres ciutats on hi ha hagut una gran transformació en els últims anys, una transformació entesa no només com a construcció d'edificis singulars, que sí que en un primer moment, construint la nova biblioteca, la nova òpera, va ser això, però després també entenent la importància d'un canvi de manera de pensar en el qual el cotxe no era el principal motor o vehicle per anar d'un lloc a l'altre de la ciutat, sinó entenent la importància d'espais per bicicletes i per poder caminar, i també de connexió entre els dos costats de la zona aquesta de mar obert, però que en el fons forma com una zona de riu, podríem entendre, i que separa les dues parts de la ciutat. I per tant, a l'exposició tenim alguns exemples, com un pont d'Olaf Eliasson. També tenim espais públics que esdevenen teatres, com en el cas davant del Palau Reial, un edifici de l'Helene Tramberg, però no només es concentra tota aquesta transformació a la ciutat de Copenhague, sinó també en poblacions una mica més al nord, i que també, per tant, extenen tota aquesta zona de connexió per poder gaudir d'espais diferents i que no siguin tots concentrats en els parcs antigues de les ciutats, que normalment és on més fins ara hem estat veient que es concentra l'activitat o aquesta transformació. I per tant, un exemple és el Museu Marítim Danès, construït a Helsingør, que formava part o estava construït o estava dins del castell, i que en un moment donat, com que aquest castell era part de patrimoni, edifici patrimonial de la UNESCO, va haver de sortir d'aquest edifici existent, i el que van decidir va ser transformar una altra part del patrimoni, també industrial, en aquest cas les drassanes o l'espai on arreglaven els vaixells, una drassana seca en aquest cas, abandonada des de feia molt temps, i decidir que ja hi anava aquest nou museu. I el que és interessant és que la majoria o totes les propostes el que feien era omplir el buit aquest amb un edifici nou de Museu Marítim, i Bjarke Ingels, l'autor de l'obra guanyadora i construïda finalment, el que va decidir fer és mantenir aquest patrimoni per entendre les seves proporcions, les seves dimensions, les seves característiques, i aprofitar aquest espai molt gran com a espai d'accés i d'entrada de persones, però també de llum, i en canvi col·locar tot al voltant d'aquest enorme espai on anteriorment hi havia hagut els vaixells reparant-se, tota la zona del voltant sota la gespa del contorn, per construir aquest museu i, per tant, aconseguir un recorregut mentre es va visitant un museu marítim dins d'un espai en si prèviament d'infraestructura també marítima. I, per tant, també transformació del port, que és un dels que havia tingut durant molts anys la major part de les connexions amb Suècia, entre Dinamarca i Suècia, tot i que després amb la construcció del pont des de Copenhagen cap a Malmö, doncs va reduir la quantitat de transport a través de ferris.
El Museu d'Art, Arquitectura i Tecnologia de Lisboa, d'Amanda Levete, obra seleccionada a l'edició 2017 del Premi Mies van der Rohe.
Un altre paradigma de com les intervencions molt localitzades s'escampen a l'entorn, i en aquest cas de com Lisboa ha estat capaç de transformar de manera radical i en molt pocs anys la seva relació malmesa amb la frontissa fluvial i, de fet, amb el seu districte històric més important, Belém.
Lisboa és una altra de les ciutats en què hi ha hagut grans transformacions vinculades a l'aigua. Quan van fer l'Expo van transformar una zona més propera a la zona de l'aeroport i amb una nova estació de tren. I en els últims anys, dins de l'estuari, dins de la zona propera al monestiri de Jerónimos, també han anat facilitant aquest accés de la ciutat directament amb l'aigua. De manera que ara, amb edificis com el MAT, com el Museu d'Arquitectura i Disseny de l'Amanda Levete, ara la gent té una coberta, que és la coberta de l'edifici, com a espai públic per on passejar i per on poder continuar caminant fins al centre de la ciutat de Lisboa o cap a, diguem-ne, cap al final de l'estuari, entrar, si no, d'una manera més o menys sutil cap a dins del museu, o si no, continuar el recorregut i gairebé ficar-se dins l'aigua. Aquest contacte directe amb l'aigua que la ciutat de Lisboa havia tingut a la plaça del Comerç, però poc més, aquí es torna a obrir i aconseguir, i amb una sèrie d'altres projectes amb ciutats més llunyanes, cap a la zona de Cascais, per exemple, a poc tota la zona aquesta industrial portuària també es va desenvolupant i canviant. I aquí, justament al costat del MAT, també hi ha grans edificis museístics, per exemple, i també la construcció en els últims anys també d'altres programes com oficines i també habitatge.
Com us dèiem, fins a un total de 68 projectes arreu de les principals ciutats europees que mostren les misèries i les virtuts urbanístiques i arquitectòniques de les seves relacions amb les frontisses aquàtiques. Transformacions d'entorns històrics, d'activitats econòmiques i d'usos tradicionals que no sempre han portat la vida ciutadana a una situació desitjable en el present, però que sempre conviden a la reflexió i al debat, també amb la mirada en un futur imminent, molt imminent. Francesc Muñoz.
La manera en la qual la urbanització dels fons marítims es dona la mà amb els processos de turistificació i també amb la gentrificació, el fet de que cada vegada es transformen aquests llocs per restar com espais molt inaccessibles, sobretot pel que fa a l'habitatge, mostren riscos importants. D'alguna manera, doncs, tot això, tots aquests processos que es donen de manera repetida als waterfronts, és el que després ens trobem quan els visitem i veiem que sempre ens trobem un aquari, un museu local, un mateix tipus d'espai públic, uns elements per poder veure de manera panoràmica el front marítim i aquests souvenirs del passat que resten sense cap potencial explicatiu i com a mers simples elements de decoració del que el port era ja no és. Com que el waterfront es planteja a l'exposició com una metàfora de la ciutat, és a dir, com un lloc on les tendències urbanes del futur també estan passant allà, hi haurien com tres grans riscos de la ciutat europea en el segle XXI que també es fan molt evidents en el territori dels waterfronts. El primer risc té a veure amb la especialització absoluta que representen les activitats de consum, d'entreteniment, i que tot això podem englobar integrant el concepte general de la turistificació, no? Aquesta simplificació i banalització de la ciutat, aquest retall de la ciutat al que és una imatge predictible, empobreix l'experiència urbana. El segon risc important té a veure amb la inaccessibilitat social de cada vegada més territoris a la ciutat. La idea de la gentrificació està canviant les ciutats des de dins i també se'ns mostra de manera molt clara a partir de la inaccessibilitat immobiliària que representen els fons marítims renovats. I finalment, doncs, el gran repte del segle XXI per a les ciutats és el com fer front al canvi climàtic, com plantejar estratègies urbanes climate-proof, és a dir, resistents al canvi climàtic. Això té a veure amb moltes qüestions, però particularment en el cas de les ciutats mediterrànies i en el cas de Barcelona, té a veure amb dues qüestions. La primera, la pujada del nivell del mar, i l'altra, la necessitat de llocs frescos, perquè tindrem cada vegada més nits tropicals i més onades de calor. El front marítim és un territori on aquesta qüestió es pot treballar molt bé a partir d'estratègies innovadores, estratègies que després podem també aplicar-se a la ciutat. Tant sigui pel que es refereix a la idea del front marítim com un lloc hiperespecialitzat i banalitzat, tant sigui com el waterfront definit a partir de la idea de la gentrificació urbana i la turistificació, o finalment com un lloc d'experimentació per provar estratègies contra el canvi climàtic, l'exposició planteja que el waterfront és un territori de laboratori, és un laboratori urbà per repensar la ciutat del segle XXI, o, millor dit, per pensar com volem que sigui aquesta ciutat.
Us ho recordem, Arquitectures Arran d'Aigua la podeu visitar al Museu Marítim de Barcelona fins al 12 de gener.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.